Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Del 10 al 16 d'abril, Sant Sadurní acollirà la 107 Setmana de la Gent Gran, una proposta que volem conèixer tot seguit. Per tant, tornem als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Explica'ns.
Doncs, com bé dius, la Setmana de la Gent Gran de Sant Sadurní arriba res la setmana vinent ja a la capital del Cava i us la presentem tot seguit de la mà de la regidora d'Acció Social, Meritxell Borràs. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, gràcies per convidar-me de nou a la ràdio i poder explicar tots aquests actes que tenim preparats per aquesta setmana.
Una Setmana de la Gent Gran arriba a la 107a edició. Abans de desgranar-la i de parlar més abastament sobre aquesta proposta, una edició que arriba per fi ja, toquem fusta, amb normalitat després de la pandèmia.
Doncs sí, en plena normalitat. L'any passat ja la vam poder celebrar, tot i que amb algunes restriccions, perquè cada any venen gent de la residència, de la casa dels avis, a aquest dinar i als actes, i malauradament l'any passat encara tenien aquest confinament, una mica les sortides restringides, no va poder ser, però finalment aquest any esperem que sí, que la puguem celebrar amb tothom i la puguem gaudir. Esperem que la pluja no ens faci de les seves, que es preveu pluja la setmana que ve, però bueno, de totes maneres, ganes de començar ja amb tots aquests actes.
107a edició, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, estem orgullosos, som el poble més antic de Catalunya, som el primer que va començar a celebrar en aquest dinar i la veritat és que és realment un goig, no?, poder dir que aquests 107 dinars i se segueixen celebrant i realment la gent ho agafa amb moltes ganes i participa molt, sí, som moltíssims aquell dia.
Ara ho deies, la gent continua participant molt. De fet, la Setmana de la Gent Gran acull moltíssims avis del nostre municipi.
Sí, arrenquem amb aquest dinar que aproximadament, amb anys de pandèmia no, però la normalitat ens portava doncs, a 450-500 assistents en aquest dinar, sí.
I, Meritxell, una aposta molt clara de l'Ajuntament de Sant Sadurní des de fa molts anys per la celebració d'aquesta Setmana de la Gent Gran.
Sí. Abans es feia únicament el dinar, després es va apostar doncs, per fer aquesta setmana que s'acabés allargant doncs, tota la setmana i que cada dia hi haguessin actes per la nostra gent gran. I realment es programa, hi ha una comissió de gent gran que ens ajuden, que elaboren amb nosaltres tots aquests actes. I sí, tenen tota la setmana amunt i avall.
Al final, que hi hagi aquesta comissió que us ajudi a preparar aquesta Setmana de la Gent Gran fa que al final se la preparin al seu gust.
Sí, perquè bueno, tu els hi fas les propostes, doncs, i què us semblaria això? Ai, vols dir això? I per què no fem això altre? Bueno, doncs, al final sí que és veritat que ho lliguen tot des del Departament de Serveis Socials, la Mercè Aranda ultima tots els detalls i posa fil a l'agulla, però realment són ells els que acaben decidint una mica cap on volen que tirem, no? Si volen més tipus teatres, tipus sortides, tipus... Fem una mica de tot, eh? Però vaja, sí, tot consensuat amb ells.
Després desgranarem les activitats d'aquesta Setmana de la Gent Gran, que com deies, són moltes i molt variades, però una de les propostes que trobem en aquesta Setmana de la Gent Gran, de fet ja s'obria la setmana passada, és l'exposició Gent Nostra, Fotografia i Memòria Oral del Pep Puig i el Santi Cabezas, que es pot visitar ja al Cava Centre fins al proper 16 d'abril i Meritxell, si et sembla, anem a recuperar part de la conversa que vam tenir la setmana passada amb el Pep Puig.
Perfecte.
Fins al proper 16 d'abril, el Cava Centre acull l'exposició Gent Nostra, Fotografia i Memòria Oral, una exposició que s'emmarca dins dels actes de la 107a Setmana de la Gent Gran. Avui coneixem aquesta exposició de la mà del Pep Puig. Pep, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Bé. contents de poder venir a Sant Sadurní.
Ara dèiem, Gent Nostra és aquesta exposició que ja podem visitar al Cava Centre. Per la gent que no l'hagi visitat i que, òbviament, els convidem a que passin per allà a gaudir d'aquesta exposició, com els hi podem explicar?
Bé, podríem dir que és una exposició de fotografia i de memòria oral, on els protagonistes són 25 persones grans de diferents residències de la província de Barcelona, des de Vilafranca del Penedès, a Sant Sadurní, Igualada, Manresa, fins a Berga. Llavors, és important, no?, que hi hagi com aquesta diversitat de llocs, però pensem que sobretot és important el testimoni d'aquestes persones, no? Totes elles, doncs, com deia, estan en residències i bueno, creiem nosaltres que era important donar-los la paraula, no?, que ells poguessin una mica explicar-nos la seva història, la seva vida, no? I bàsicament el que nosaltres proposem en aquesta exposició és, a partir del retrat, entrar a l'exposició a partir del retrat, que són retrats grans, a color, d'una mida gran, no?, de 60x80, amb un fons neutre, amb les persones mirant a l'espectador d'una manera molt natural, doncs el que nosaltres proposem és que és important escoltar-los, no? Tots ells ja tenen un recorregut vital llarg, no? I creiem que quan tu has fet aquest recorregut tan llarg, les coses com més superficials han quedat de banda, no? Quedes amb les coses més essencials, no? I la nostra proposta és aquesta. Hem d'escoltar la gent gran perquè d'ells podem aprendre coses essencials, no? I en definitiva, l'exposició va d'això, d'aquesta idea, no?
Mm-hmm. Es tracta, Pep, d'una exposició itinerant.
Sí. Bueno, nosaltres la vam inaugurar a Vilafranca del Penedès el maig de l'any passat i després d'aquesta inauguració he pogut ja voltar per diferents municipis d'aquí de Catalunya. Ha anat a Manresa, ha anat a Berga, a Sant Pere Riudevitlles, ha d'anar a Igualada i ara està aquí a Sant Sadurní. De fet, el projecte sorgeix aquí a Sant Sadurní. D'aquestes 25 persones hi ha 5 persones que són residents de la casa dels avis de Sant Sadurní. Mm-hmm. I, bueno, tota la idea sorgeix aquí. I t'ho diré per una raó molt senzilla, no? Els meus pares van estar a la casa dels avis, no? I amb aquest contacte diari, evidentment, amb els pares i amb les persones que convivien en aquest espai comunitari, doncs estableixes una relació, no? I a partir d'aquest dia a dia de venir a la casa dels avis vas entrant molt també en un món que sempre l'has vist com més des de fora, però quan t'hi veus implicat de manera directa, que sempre arriba aquest moment, pots reflexionar més a fons, no? Llavors, la idea, per això ens fa tanta il·lusió venir aquí a Sant Sadurní, la idea sorgeix d'aquí a Sant Sadurní, no? De la casa dels avis de Sant Sadurní. Mm-hmm. I això, ja, diguem-ne, majoria, diguem-ne, de persones residents aquí a la casa dels avis, no? I, mm-hmm, bueno.
Com deia en Pep, aquesta exposició s'emmarca a Sant Sadurní dins de la 107a Setmana de la Gent Gran i, si et sembla, per acomiadar-nos, aprofitem per convidar els nostres oients a que vinguin a visitar l'exposició.
Sí, doncs això. Jo penso que és una exposició, encara que estigui protagonitzada per gent gran, és un missatge que va adreçat a tots els públics, no? Perquè, tal com dèiem al començament, si sabem escoltar la gent gran podem aprendre coses essencials, no? Hem de tenir la tranquil·litat per seure i escoltar, no? Llavors, bueno, jo crec que no deixi indiferent a ningú, que és una exposició, diguem-ne, com molt, molt, molt senzilla, però a la que hi vas entrant dona molt de joc, no? Llavors, nosaltres també hem fet una pàgina web per a les persones que no puguin veure tota l'exposició, que es quedin a mig i es quedin amb ganes de seguir-la veient. Hem fet una pàgina web que es diu expogentnostra.cat, que pots seguir veient l'exposició.
www.expogentnostra.cat. Pep Puig, un plaer conversar amb tu durant aquests minuts. Que vagi molt i molt bé. I fins la propera.
Moltes gràcies.
Meritxell, escoltàvem el Pep parlant d'aquesta exposició, com dèiem, fins al 16 d'abril, al Cava Centre.
Sí, sí, sí. Tal com deia el Pep, doncs, des de la ràdio jo també convido a tothom que vingui a veure aquesta exposició amb ànima, perquè realment val la pena.
I quin millor moment de l'any perquè arribi sense dormir que a aquesta exposició que en el marc de la Setmana de la Gent Gran.
Sí, sí, de fet l'havíem d'haver portat l'any passat, ja vam estar parlant amb el Pep i no va ser possible perquè teníem els actes i el pressupost municipal ja molt ajustat i molt tancat i vam dir, bueno, doncs ens emplacem a que l'any que ve portarem aquesta exposició per la Setmana de la Gent Gran.
Si et sembla, Meritxell, repassem una mica la resta de propostes que arriben i que comencen dilluns que ve, dilluns de Pasqua, amb el tradicionalíssim dinar de la gent gran.
Sí, abans del dinar recuperem també aquestes caramelles que es feia ja abans de la pandèmia. Sí que és veritat que en últimes edicions s'han fet unes caramelles una mica igualides perquè no es feia la missa l'any passat es va fer en diumenge, no es va fer en dilluns de Pasqua, llavors no hi va haver aquesta missa. Aquest any sí que ja es fa com es feia abans de la pandèmia, es fan aquesta cantada de caramelles, que en el programa dic que posa a la casa dels avis, però on es comença és a la plaça de l'Ajuntament, al balcó. Hi haurem, estarem els regidors al balcó de l'Ajuntament, que rebrem doncs, a aquest grup de gent gran que canten les caramelles. Esteu tots convidats a la plaça per escoltar-los. D'allà emprendrem el camí avall fins a l'arribada a l'església. Un cop dins l'església canta la coral Sant Sadurní. Es fa la tradicional missa i a la sortida tornen a cantar les caramelles, aquest grup de gent gran que tenim a la casa dels avis. Després tenim també una activitat nova abans del dinar. Codorniu ens va proposar de fer una visita amb trenet. És una visita que aproximadament dura una mitja horeta i poden visitar les caves amb trenet sense baixar del tren. Faran tota la visita i tornen doncs, fins a la... els deixaran a l'entrada del dinar, que se celebrarà a les dues. També tenim els busos llançadora que surten des del Pont Romà i a les dues obrirem portes per començar doncs, amb aquest dinar que a l'acabar tenim aquest gran ball que també té molt bona acollida i res, esperem que sigui un any més tot una família i que puguin doncs, omplir i pugui venir tothom. Estan tenint tota la nostra gent gran convidada i esperem que puguem omplir totes les taules, que em consta que hi ha molta, molta gent apuntada ja.
De fet, Meritxell, fins demà, inscripcions obertes, demà es tanquen, però fins demà encara la gent que es vulgui animar encara ho pot fer.
Sí, sí. Clar, hem de dir al restaurant doncs serem tants, no? Perquè això és dilluns ja i hem de donar aquests dies de marge perquè ells ja puguin organitzar-se i tancar una mica la gent que serem. Sí, sí.
Seguim amb les propostes ara ja pel dia 11 d'abril, per dimarts.
Sí, el dia 11 comencem al matí amb una caminada, hem de cremar tot el que hem dinat. I és una caminada que s'inicia a darrere del CAP, es fa per tot el caminet vermell que tenim darrere el CAP i fins a la Vilarnau. Un cop arribem a la Vilarnau, al centre cívic, de la mà de l'Anna Trilles, ella és nutricionista de l'EAP Sant Sadurní, ens fa una masterclass de batuts saludables. A la tarda tenim un teatre, es diu The Increïble Box, és una capsa gegant que d'allà dintre surten i passen moltes coses. És un teatre del programa Puntcat que realment val molt la pena. Animo a tothom que no tingui entrades a agafar-ne perquè realment serà bonic. El dimecres recuperem la tradicional passarel·la de la gent gran. Aquesta passarel·la, l'última edició es va celebrar el 2019. No l'hem tornat a celebrar degut a la pandèmia i bueno, aquest any hem dit, vinga, recuperem-la i realment tenim, diria, 26 o 27 persones apuntades i ho han agafat amb moltes ganes, així és que tornarem a celebrar aquesta passarel·la que amb ells els hi fa molta il·lusió perquè realment els maquillen, els pentinen, els vesteixen i estan la mar de guapos tots i guapes, així és que
també bueno. S'ha de dir que és una de les cites que més gent acull,
sí,
també, eh?
Sí, sí, perquè, és clar, al final no deixa de ser gent de la vila la que desfilen, mm-hmm. No? I qui més qui menys, doncs, o té la mare, o té l'àvia, o té, no? Sí, sí, realment és a la plaça de l'Ajuntament i aquell dia acollim a força gent. El dijous, dia 13, projectarem la pel·lícula Alcarràs, aquesta pel·lícula que se n'ha parlat tant, no? Al final, doncs, la portem al Cava Centre el dijous a la tarda. El divendres a la tarda tenim el teatre local, com ja ve sent una tradició. Cada any agafem un dels dos grups locals, en tenim dos. Ara n'ha sortit un tercer, però dels grups que tenim de teatre amateur a la vila, doncs cada any intentem fer un grup diferent. Aquest any actuen el grup de My Start i això ho faran el divendres a la tarda. I com a novetat, aquest any hem allargat un dia més. El dissabte també tenim actes tant del matí com a la tarda. Al matí fem una visita en maridatge a les caves Castelo de Pedregosa. I a la tarda tenim el Ball de Cloenda. La gent gran ens demanden que fem ball perquè bueno, es veu que busquen doncs, altres llocs on anar a ballar. És que Sant Sadurní no tenim ball, abans es feia ball a l'Ateneu, vinga, va, cada vegada que podem apostem doncs, per fer ball, perquè realment doncs, ells ho demanen i jo em vaig comprometre que cada vegada que pogués, dins dels actes que jo pogués organitzaria aquest ball i realment doncs, fem aquest ball de Cloenda el dissabte a la tarda al Cava Centre també.
Ja ho deia, Meritxell, moltíssimes propostes i molt variades. El ventall és ampli.
Sí, 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 una mica pels gustos de tothom, així és que esperem que els hem pensat tots pensant en ells i esperem doncs, que els gaudeixin i que els hi agradi la proposta que tenim enguany.
Totes aquestes propostes, ja tota la informació, tota la informació d'aquesta setmana de la gent gran, també molt explicada amb les hores en concret, amb les entrades on es poden comprar a www.sansadurní.cat i jo ja que tinc aquí i ja que avui és l'últim dia que podem parlar de projectes, tenim en marxa les obres de rehabilitació de la Casa dels Avis que han de començar després de Setmana Santa, després de molt de temps parlant d'aquestes obres.
Doncs sí.
Sembla que veuen el llum.
Sí, sí, aquestes obres, bueno, realment no eren unes obres que ens haguéssim plantejat, però va arribar la pandèmia i amb la directora en aquell moment, amb la Núria Enríquez, ens trobàvem doncs, cada tarda, fèiem canvi de bates, ella ens donava les bates brutes, nosaltres els hi donàvem netes i parlàvem, no? Doncs que ella va detectar que dins la residència hi havien sorgit problemes doncs, arrel d'aquesta pandèmia. Eren doncs, els circuits de roba neta amb els de roba bruta, no hi havia els circuits ben fets, s'havia de doncs, modificar moltes coses de funcionament dins la casa doncs, degut a veure doncs, que s'havien trobat aquests inconvenients, no? Que clar, que un contagi com era la Covid, havíem de fer pues, unes barreres del que entrava net, el que entrava brut, la sortida de la deixalleria, de les brosses, al carrer, tot sortia i entrava pels mateixos circuits i a partir d'aquí de començar a parlar el 2020 doncs vam decidir que faríem una intervenció tant a la bugaderia com als vestuaris dels treballadors, perquè clar, ells arribaven del carrer, vam haver de posar unes dutxes mòbils perquè es poguessin dutxar, desinfectar-se, vestir-se, llavors ja se n'anaven a treballar a les habitacions amb els nostres grans, i a la sortida, doncs el mateix, es treien la roba de feina, es dutxaven, es canviaven i ja sortien cap al carrer. Vam veure doncs, que havien de tenir uns vestuaris en condicions que fossin d'accés directe al carrer i vam veure doncs, el problema que hi havia a la bugaderia amb els circuits de roba neta, de roba bruta i amb els circuits de deixalleries, amb la cuina, tot plegat. No? El 2021 ja ens vam assentar i ja vam decidir doncs, iniciar aquest projecte. 2021, estem al 2023, mm-hmm. Ha sigut un projecte perquè ha sigut llarg, perquè era un projecte que s'havia de tenir molta cura. Pensem que tenim gent que patirà aquestes obres. Vivint, tots sabem què és viure amb obres dins de casa i realment és farragós. s'ha pensat de la manera que hi hagi un mínim impacte sobre els nostres residents i els nostres treballadors, i per això ha sigut tan complicat, no? De ara quina fase iniciarem primer, quines després, perquè no els hi afecti de manera tan contundent, no? I, bueno, realment sí, ha arribat a aquest punt. Ja també vam tenir els tècnics de sumar, que ells també feien les demandes que veien de mancances que hi havia dins la residència el dia a dia. I després ja que ho feien, perquè és una casa que necessitava una rehabilitació, fa molts anys que està en funcionament i realment es necessitava aquesta intervenció, ja s'aprofita també per fer les sortides d'emergència, ja es va fer també tot el... tota la paperassa amb bombers, vull dir que ha sigut un treball complex perquè hi havia molts actors, no?, que interferien aquí. Però realment sí, com tu dius, a finals d'aquest mes d'abril, principis de maig, doncs ja s'inicien aquestes obres i tindrem una residència com Déu mana.
Dilluns vinent arrenca doncs aquesta 107a setmana de la gent gran i a finals de mes, principis del mes de maig, ja començaran aquestes obres de rehabilitació de la casa dels avis. Meritxell, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa i conversar durant uns minutets amb tu. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt i molt bé aquesta setmana de la gent gran, que ja tenim tots ganes de viure-la.
Gràcies, Eli, sempre és un plaer tornar a la ràdio.
Posarem el colofó amb aquesta gent gran, una magnífica cançó dels Pets.
Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades dels nens que riuen ben aferrats a una dona fesomia, que de segur li és família. Cap al tard, quan a baix van arribar les visites, ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava, però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té temps. Gent gran, procurant no fer nosa, tirant en poc a casa. Els reis els portaran per Nadal. Reu-me i soledat. Batilles. Pensa que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recorda coses i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu Vermell.
Són 2:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem ara aquest repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. S'aprova el Pla Local d'Habitatge de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament del municipi penedesenc ha aprovat el Pla Local d'Habitatge, un document que estableix la planificació, la programació i les propostes de les polítiques municipals en aquesta matèria. El pla fa una projecció a 6 anys vista i estableix estratègies com ara la promoció i ampliació d'habitatge protegit, les polítiques de suport al foment de l'habitatge social, el reforç dels serveis a les persones demandants d'habitatge social o les intervencions urbanístiques, entre d'altres. El document es va aprovar aquest dilluns en el plenari municipal corresponent al mes de març, amb els vots a favor del PSC i Esquerra Republicana i l'abstenció de la CUP i Junts per Catalunya. A la mateixa sessió es va aprovar per unanimitat l'adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l'energia de la Comissió Europea i la ratificació de la dissolució i extinció del Consorci del Parc del Foix mitjançant la sessió global d'actius i passius a la Diputació. El bus urbà de Sant Sadurní incorpora tecnologia híbrida amb un motor elèctric. El nou model amb tecnologia híbrida incorpora un motor elèctric i, juntament amb el de combustió, permetrà una reducció de partícules del 85% i d'un 22% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, a més de la millora en eficiència, amb un estalvi del 8,5% en combustible. El nou bus urbà té una longitud d'una mica més de 10 metres i mig i pot transportar a 30 passatgers asseguts i 46 drets. El vehicle compta amb un espai adaptat per cadira de rodes, així com dues rampes d'accés, a més d'un interior més agradable i confortable pels passatgers. Disposa de 5 punts USB de càrrega de dispositius electrònics, 2 monitors de 21 polzades i climatització pels passatgers. Per més informació sobre el servei, els horaris i el seu recorregut, es pot visitar al web bussansadurní.cat. Comissions Obreres denuncia que el 78% de les dones que treballen en serveis de la llar no tenen contracte. El Centre d'Informació per Treballadors Estrangers de Comissions Obreres de l'Alt Penedès ha presentat la seva memòria corresponent al 2022, en la qual destaquen un notable increment del servei de consultes respecte a l'any 2021. Pel que fa al perfil de les persones sol·licitants, sobretot s'atén a homes i dones d'entre 32 i 51 anys, i destaca amb un 60% la població d'Amèrica Llatina, en països com Colòmbia, Perú o Hondures, seguit d'un 20% de població del Marroc. Un 81% de les persones que s'acosten al Centre d'Informació per Treballadors no tenen una situació administrativa de residència regulada, xifra que representa un 7% més de les dades d'arreu de Catalunya. Una altra dada que destaquen és que el 75% de persones ateses treballen, però el 87,5% restant ho fa sense contractes de treball. I acabem parlant dels buos, que deixen de banda els vents i experimenten amb sons electrònics el nou disc La nit està que crema, que es presenta al Festival Estrenes. Buos va llançar el passat divendres 31 de març el seu 6è disc d'estudi, La nit està que crema, que suposa un canvi evident respecte a les darreres entregues. Tal com ja s'avançava el segon senzill que el grup va donar a conèixer al febrer, el nou àlbum experimenta amb sons electrònics i deixa de banda els instruments de vent. El disc es va crear l'any passat entre l'estudi del guitarrista Jaume Nin i l'estudi de Can Pardaler, amb Genís Trani i David Rosell com a productors, junt amb el mateix grup. El cantant de la formació calafellenca, Guillem Soler, afirma que el segell festiu dels Buos es manté intacte, tot i els canvis en la sonoritat. Pel que fa a la tendència temàtica del nou disc, Soler cita el primer tema, El món de veritat, com a resum. Parla de l'amor i és una crítica a com ens relacionem entre nosaltres avui en dia, amb les xarxes i els mòbils.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un dilluns més ens trobem amb la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que ens acompanya una estona en aquesta secció mensual per ajudar-nos a conèixer millor els peluts. Neus, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Avui parlarem no de tots els peluts, sinó d'uns peluts molt especials, d'aquells gossos que són gossos de treball, que estan ensinistrats per fer unes tasques concretes.
Sí, sí, mira, volia parlar també d'aquests gossos, perquè hi ha molta controvèrsia amb aquest tema, no?, dels gossos, si han de treballar o no han de treballar. Però, en molts casos, jo no és que estigui a favor al 100% en tots els casos, però en molts casos he vist que pot ser beneficiós per un gos, sempre i quan les coses es facin bé, no?
Ara abordarem aquesta polèmica, aquesta controvèrsia, però abans expliquem què és un gos de treball.
Els gossos els gossos, en general, a l'home, diguéssim, no?, la història, sempre el gos ha acompanyat en l'home realitzant alguna tasca. Avui dia els gossos són de companyia i sí que potser han derivat unes races, no?, amb el pas dels anys i tal, que són més gossos enfocats a la companyia, el gos més urbà, el gos, amb una sèrie de característiques, no? Però d'entrada, si mirem la història del gos i l'home en conjunt, l'home va anar adaptant les races, manipulant, no?, genèticament, ajuntant certes característiques per potenciar certs instints perquè el gos treballés certes coses, no?, la guarda, la pastura, no?, el pastoreig, els ramats, la caça, no? Cada gos, tots tenen una mateixa essència, però sí que segons la raça hi ha potenciades unes característiques per poder ser més efectius a l'hora de fer un treball, no?
I quins tipus de gossos de treball tenim? Quins són els més habituals?
Hi ha molts sectors en els que s'utilitzen els gossos per aconseguir certs objectius que l'home sol no podria, no?, aconseguir-los. El tema de la caça ja és una cosa més, no?, no és una necessitat, ara avui dia és més un esport, no?
Entre cometes.
Si se li pot dir així, sí. Jo tampoc és la paraula, però
molts ho qüestionarien, sí. Posem entre cometes.
Sí. Però, a l'hora de, per exemple, la recerca de
persones desaparegudes, per exemple.
Sí, desaparegudes, explosius, droga, no? Hi ha molts equips, grups, sobretot en el cas de la droga, més les forces de seguretat, no?, els cossos de seguretat, tenen gossos entrenats per la detecció de droga, no?
Per tant, un primer tipus seria el gos policia o que treballa amb la policia.
Sí, que seria sobretot això, gossos detectors. Aquests, ja et dic, formen més part dels cossos de seguretat, no? Llavors, clar, els gossos detectors de drogues, en aquest cas, ja s'ha comprovat que no hi ha cap altra manera de trobar la droga, sí, potser sí, no? D'altres maneres,
costaria més, potser.
Sí, no hi ha màquines, no?, diguéssim, com els gossos...
Amb el seu olfacte.
En aquest sentit, que puguin detectar les partícules que detecten ells, la droga amagada en llocs que mai es trobaria, no? Llavors, clar, en aquest cas, els gossos són molt, molt efectius, molt. De fet, per exemple, al port de Barcelona, cada cert temps hi van, no?, la Guàrdia Civil, amb els gossos que tenen entrenats, fan la feina que han de fer, no? I, a mi en aquest cas sí que hi ha molts gossos que potser a vegades estan sotmesos a un estrès una miqueta que no caldria, no? Però suposo que amb el pas del temps cada vegada es vetlla, i vull pensar que és així, una miqueta més per aquest tema, no? Que no només el gos és una màquina per treballar i per utilitzar i ja està, sinó que el gos viu més amb el seu guia, fa una vida més de família i, a més, doncs, fa els entrenaments i fa la feina quan toca, no?
Tindríem també els gossos pigall.
Sí.
Que ajuden a les persones cegues o amb problemes visuals.
Sí, sí, sí. Sí, aquests gossos també hi ha organitzacions que s'encarreguen d'entrenar-los. I, bueno, llavors, també hi ha hagut molta controvèrsia amb aquests gossos, no? Perquè a vegades, doncs, s'han sentit notícies de que quan el gos ja no serveix perquè ja és gran i tal, doncs, bueno, queda com una mica abandonat. Hi ha hagut algun cas que ha sigut així. Hi ha hagut altres casos que no, que aquests gossos, doncs, van a parar a famílies, no? Que ja els cuiden l'última etapa de la seva vida. Però també, clar, per aquest gos, deixar d'estar amb el seu guia, bueno, en aquest cas el guia és ell, no?
Però ell ha estat cuidant durant anys,
també ha de ser dur, no? Llavors, bueno, clar, també, doncs, en aquest cas també hi pot haver una miqueta de controvèrsia, perquè també el gos és com una eina pura i dura, no? De serveixes per això i ja està. No sempre és així i crec que moltes coses estan canviant, però sí que hi ha hagut sempre una mica de polèmica, perquè potser abans no es tenien en compte coses que ara sí, no? I les pròpies fundacions que s'encarreguen d'això, doncs ara ja els hi donen una altra sortida en aquests gossos que ja no, per edat, o, doncs ja no poden fer la mateixa tasca, no?
I encara ens quedaria potser un altre tipus de gos, en queden poquets, el gos pastor.
Sí,
que acompanya el ramat.
Però el tema de la recerca, de treball d'olfacte, també volia destacar que avui dia hi ha molts grups que aquí sí que són més aviat voluntariats, o sobretot els bombers també tenen unitats canines de recerca, no?, de persones. I, bueno, doncs, avui dia s'estan treballant molt aquest tipus de tasques que són, bueno, se li diu mantrailing. Fa molt de temps va venir un noi, el Rafa, a parlar d'això, no?, del mantrailing i tal. I, bueno, es fan uns entrenaments, sempre són més aviat en plan voluntari, eh? Són gossos que s'entrenen per buscar persones desaparegudes, tant en ciutat, que és bastant difícil en ciutat, com en camp obert o muntanya, no? En camp obert, muntanya, potser és una miqueta més fàcil perquè no hi ha tanta quantitat de partícules olfactives com hi pot haver una ciutat, no? Però avui dia sí que s'està treballant molt amb aquests gossos. Dintre d'aquest grup de gossos hi poden cabre qualsevol tipus de races. Sí que n'hi ha d'altres més potents, no?
Qualsevol raça pot ser gos pigall, gos pastor o gos policia? Amb un bon entrenament? Arrufa una
jo
mica
crec,
el nas, la
sí,
Neus?
Jo crec que n'hi ha algunes que potser no. Sí que poden tenir característiques determinades per aconseguir els mateixos objectius, però potser el que parlàvem abans de les races, no? Que hi ha races que tenen algunes característiques més potenciades i poden servir més per fer certes tasques, no? No ho sé, per exemple, ara està molt de moda dintre del món del grup, vull dir, del món dels gossos de treball, la raça Malinois, que és un tipus de pastor belga. Són gossos molt predisposats al treball, molt. Se'ls ha potenciat molt això, no? De fet, clar, és una raça una miqueta de moda, hi ha gent que la... Ai, que xulo, un malinois, que maco és, me'l quedo. Després tenen problemes perquè són gossos amb tanta energia, amb tantes ganes de fer, que després tenir un gos a casa d'aquests, no pots pretendre que sigui un gos que sigui la mar de tranquil, sobretot mentre és un gos jove. Quan ja sigui adult, gran, tirant cap a vell,
cap a la jubilació,
potser ja sí. Però quan és un gos jove són gossos que jo no recomano, per exemple, tenir-lo amb una persona que no faci algun tipus de... no sé, no dic que vagi a fer mantrailing, no? Però que faci alguna cosa una miqueta extra amb el gos, no? Perquè si no pot tenir problemes.
I en canvi seria un bon gos de treball.
Aquests gossos són sobretot els gossos que s'utilitzen a la policia. Els gossos de...
Malinois.
Sí.
És un animal gros?
Són grossos. És com una mena de pastor alemany que tothom coneix, no? Però n'hi ha de grossos i forts.
Clar, perquè antigament havia estat més el pastor alemany,
pastor,
no?
El alemany
policia,
també,
tradicionalment.
Sí.
I aquella sèrie, que és més vella que el
Rex.
Mateu, el Rex, que té molts anys i és un pastor alemany.
El pastor alemany també, és un gos molt predisposat al treball, gos policia, també se n'han vist molts, no? Però és que el Malinois és més encara, no? Després també per la recerca de drogues, explosius i tal, el llaurador també és un gos que s'ha utilitzat. És que no m'agrada dir la paraula utilitzat, però bueno, és així, no? S'ha utilitzat molt, no?, aquesta raça, Malinois. I pel tema del mantrailing, de recerca de persona, i després pel gos pigall per excel·lència és el llaurador, també, no? Llaurador, golden, pastor alemany també, però sobretot llaurador. I el que parlàvem del mantrailing, de la recerca de persones, en principi qualsevol gos que tingui molt, molt potenciat el tema del nas pot ser bo. Hi ha el Bloodhound, que és un gos americà, que aquest, bueno, està comprovat que és el més bo, perquè hi ha a nivell de l'òrgan, vale, per detectar...
Efectiu, i el té molt desenvolupat.
Sí, és molt més, i a més està comprovat que detecta olors més antigues, val? Perquè, clar, les partícules d'olor es van evaporant. Llavors hi ha gossos que potser en 24 hores ja no les detecten, i el Bloodhound pot potser a les 48 hores o més detectar partícules, no? Llavors sí que hi ha gossos més potents per aquesta tasca, però n'hi ha molts que no són de races, inclús gossos creuats també poden servir per fer la mantrailing.
Tots ells, però, necessiten un entrenament específic, no?
Sí.
Si seran gossos policia, si seran gossos pigall...
I tant.
Si cuidaran d'un ramat d'ovelles o de cabres...
Sí, 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 sí.
Cadascun d'ells requereix un entrenament,
sí,
precís.
En el cas dels gossos de ramat,
sí,
el que normalment fan els pastors, tenen ja... o sigui, els gossos que tenen, no? Si tenen una femella, per exemple, fan criar en aquesta femella, i és la mare la que ensenya als seus cadells a fer la tasca.
Ah, sí?
Sí, normalment és la mare. Ja hi ha una, o sigui, ja hi ha una predisposició molt forta. Jo, per exemple, tinc una border collie, i quan la veus en grup amb altres gossos, com actua... ja li veus una manera de fer diferent a, per exemple, un pudenc, no? És més, doncs, controladora de tot el grup. Si n'hi ha algun que se surt una miqueta dels límits, ella va allà a fer la seva tasca de posar-lo al puesto. Llavors, sí, en els border collie, per exemple, o en els gossos d'atura, és com molt instintiu. Llavors, només fa falta que una mare... els primers 4 mesos, 6 mesos, ensenya els cadells, i després ja el pastor
sols.
Ja ho va potenciant amb unes ordres, però ja ho aprenen sols, amb la mare. Normalment és així. Agafar un gos adult, per exemple, no?, i ensenyar-li a ser pastor, si és un gos predisposat, un gos pastor, sí, es pot fer, però si ja ho mama des de petit, doncs segur que funciona molt bé, no?
Ara m'estic recordant de la Colometa, es
sí.
deia, aquella gossa
sí.
que va guanyar
una
tants
crack.
Premis.
Una crac, sí, sí, sí.
I el seu entrenador va morir
sí,
fa poc.
Sí, fa poc, és veritat.
Però
sí.
ell i la Colometa van fer
Eren...
història, plegats.
Són binomis, normalment, quan hi ha un gos de treball, doncs sempre, clar, es parla de binomi, no?, perquè és tan important el guia com el gos, no? I si aquest binomi és bo, hi ha un bon vincle, que en molts casos el que passa és això, no?, que no hi ha un bon vincle, perquè l'entrenament, doncs, normalment s'entrena des del joc o amb menjar, però quan tu entrenes el teu gos per fer qualsevol tasca, qualsevol, des del joc, això potencia molt un bon vincle. I sempre que hi ha un bon vincle, la feina es fa molt millor, perquè treballes realment en equip. No treballes com a jefe, no em surt la paraula, dèspota i el treballador, no?, que ha de fer la tasca, no? Treballes com a equip. I és molt important això, no?, el vincle. Per això deia abans que és important també que el gos de treball visqui amb el seu guia, tingui una vida familiar. I a l'hora dels entrenos, molt important treballar amb motivació, no amb obligació, amb por, amb... El que passa que a vegades l'home li surt la seva, el seu ego
de
dir... La
vena dèspota, no?
Sí, i l'ego de dir, jo és que vull tenir el millor gos i que el meu sigui el més... el que ho faci millor i el més... I aquí és quan moltes vegades es distorsiona la feina.
Es creua una línia, no?
Sí. I si el gos falla, entre cometes, falla, perquè està aprenent i aprendre és també fallar, no?
A base d'error s'aprèn, no?
Exacte. I si el gos falla i l'amo es frustra, s'enfada... aquí ja, jo ho he vist, en alguns casos, inclús en qüestions esportives com l'agility, que no és una feina, és un esport, no? Però d'amos enfadats, esbroncant el gos, que dius, ostres, no vens a divertir-te, no? Pobre gos, no? Si no ha guanyat o ha trepitjat una línia que no toca, i què, no? Però clar, aquí ja amb l'home, ja això, l'home ja és una cosa que ja treballen els... ja haurien de treballar, no els educadors canins, sinó els psicòlegs, no?
Hem començat apuntant aquesta controvèrsia, aquesta polèmica que hi ha, i si et sembla, per acabar, tornem aquí, no? Què tenen més detractors, aquests gossos de treball, que no pas gent favorable? Com ha evolucionat això?
Ostres, no et sabria dir, Jo crec que estaríem en el món caní a un 50%, pel que el tanteig que puc fer així de gent que conec i tal, un 50% que està a favor i un 50% que està en contra, però és que exactament no ho sé, sento veus per tot arreu, no? Però clar...
Cada gos és una història i és un cas diferent,
exacte,
no? No es pot generalitzar.
No. I, de fet, jo crec que, amb la meva experiència, sí que potser abans pensava, va, un gos ha de ser un gos i deixem-lo estar, deixem-lo en pau i tal. Però és que realment hi ha gossos que ja per la raça els hi agrada, gaudeixen fent certes tasques. Llavors, si tu ho canalitzes bé, per què no? O sigui, un gos... Avui mateix parlava amb una clienta que té una gosseta, una pudenca, que em deia que a vegades nosaltres li deixem marge, no? Però és que a vegades marxa l'hora que estem de passeig, més després l'hem d'esperar una hora o més, és una pudenca, perquè se'n va a buscar conills i la tia no torna i tal.
És instintiu, no?
És un instint. La seva feina és anar a caçar. Bueno, és instint, no? Doncs amb aquesta gossa, per exemple, jo recomanaria fer un treball, li he dit inclús, un treball de man-trailing, apuntar-se a un grup, fer cada cert cop a la setmana o dos un entreno de buscar. Ostres, és una manera que faran en equip...
Faran vincle.
...de buscar algú que és el que a la gossa li agrada fer. I per què no? Però canalitzem-ho d'aquesta manera, que potser no és tan perillós com que se'n vagi, desaparegui...
I no torni.
I algun dia potser pugui haver-hi un accident, no sé, no?
Sí, sí.
Llavors, sí, aquí per què no, si la gossa això li la farà feliç, no?
Ha estat interessant conèixer les dues cares de la moneda dels gossos de treball, aquests gossos que estan amb les forces de seguretat, els gossos que acompanyen els pastors i els seus ramats, o els gossos pigall que ajuden les persones invidents o que van amb cadira de rodes. Neus, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
De gossos i també de gats, en parla Tomeu Penya, aquest mallorquins i catalans.
Un gat i un gos,
un tesó i un capell.
Sí, com un gat i un gos.
De seguida arriben les notícies de les 11.
I això després no som estat mai cap entès, més no mal, més no mal, si no mal me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més antics, així tots serem germans.
deu mots en agafo algun. Un mos i un cap.
Un gat i un gos.
Un de sol i un capell.
Sí, cap, un got i un barret, que el bon i el mal.
Patir vedell, que això no és pas nou. Som estat mai cap un desmet, si no mal, met, si no mal, si no mal, me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com era mig més endins. Així tots serem germans.
Els qui sopren en riaes, per es que jo m'ha passat, per demanar ses cosets, allò m'han fet de potades. Un moix i un cap.
Un gat i un cos.
De so i un capell.
Si som un gos i un barret, que el val, que el val.
Patí vedell, que això no és pas nou. Som estant mai cap un desmet, si no mal, met, si no mal, si no mal, me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com era mig merendins, així tots seran germans.
Tengui res que dir, si un s'entén així com sap, i estic gens empit, si cert com m'han ensenyat. Un moix, un cap.
Un gat i un cos.
Un tessó i un capell.
Si toc un got i un barret, ja ho val, ja ho val.
Patí vedell, que això no és pas nou. Som estat mai cap un desmet, si no mal, met, si no mal, si no mal, me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com era mig merendins, així tots serem germans.
Culli, culli.
Mallorquins.